ferida greu la balassa de la localitat alemanya de Herdecke, Iris Stalzer, que ha estat apunyalada davant casa seva i es troba ara en estat crític. Arribem així a les 4 i 4 minuts. Més notícies a les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que el govern de les Illes Balears i els pagesos han fet una jornada per defensar l'ús de fems com a fertilitzant a fora vila.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol, aquest programa que ja sabeu que té totes les lletres i que ara té en Toni Cardell, que ens acompanya al control tècnic. Si fins ara havien jugat amb les paraules, ara però hem de saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Arriba l'hora de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tèntol, així que saludem en Xisco Nadal.
Aquí tornem a
estar. En Celestí Oliver.
Som aquí.
En Miquel Junt.
Bon dia.
I en Antoni Guiscafram.
Bon dia.
Com estàu?
Bé.
A veure, un tema de la pagesia, Toni, per començar avui. Com
ja
ho
estic, ja estic nerviós.
Ja estàs nerviós?
Sí.
No passis pena, que parlarem amb un pagès que ens esclarirà què està passant ara mateix, perquè hi ha hagut una certa polèmica sobre els fems que se tiren a fora vila, fems d'animal, per tal de que fertilitzin la terra, perquè hi ha qualque veïnat que està molest.
Veig els cràters de la lluna, veig agricultors ingràvits, moviments, una figura, veig amor en els seus hàbits.
I de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, juntament amb representant del sector agrícola i ramaders, va celebrar ahir una jornada per divulgar la correcta gestió del fems i per defensar el dret dels pagesos a utilitzar-lo com a fertilitzant. L'objectiu d'aquesta jornada era el de normalitzar i esclarir l'ús d'aquests fertilitzants naturals a les finques, sobretot davant les queixes de turistes i nous veïnats que s'han establit a viure en el camp.
I per parlar-ne ara una miqueta més, avui tenim en aquesta jornada que se va celebrar ahir a la finca de Sant Martí a Vilafranca el propietari d'aquesta finca, precisament, que és en Biel Barceló, que va fer una demostració pràctica de com s'han d'escampar i llaurar aquestes femtes. Aquest fems, com anem, Biel? Benvingut.
Bones, com anem?
Com estàs? Gràcies per atendre'm-vos.
Va bé, va bé.
Com anar, Biel?
Bueno, va anar bé. Un dia normal, només en la presència de molta de gent, però
exacte.
Va anar bé.
Per tu normal, però clar, la gent te mirava.
Oh, sí.
Biel, tu què cultives? De què ets pagès?
Bueno, nosaltres feim cereal i tenim animals, tenim uber i porcs.
I és els fems que fan els teus animals que després utilitzes com a fertilitzant?
Sí, claro, bueno, aquest, i en tirant molt de bono mineral, diguem, de l'altre, convencional, però totes que poden tirar d'aquest, ho tirant d'aquest.
Home, conta-m'ho, perquè per la gent que no ho conegui, quin tipus de bono tenim?
Bueno, hi ha la bono dels fens, que són la bona número 1, que són els naturals de tota la vida.
Que són els residus que deixen els animals.
Sí, tant de... En el cas d'esports, emplem bastant de paia per fer-les al llit, que estiguen còmodes i també mengen. I després aquesta paia, quan ells ja han jugut i han fet les seves feines per damunt, pues aquesta paia que fermenta i torna a fer-se. Però bueno, bàsicament, és merda, xerrant clar.
Xerrant claríssim.
Per si qualcú s'havia perdut i no en tenia de què xerràvem.
És una paraula una mica polèmica a forta,
no,
però...
No.
És així. Però és que si ho veiem d'una altra manera, ja no ha de fer l'home, que ja ha de ser més guapo de dir, però en el final,
és així, Biel. De fet, hi ha un titular a l'Ara Balears que m'ha agradat. Diu, tothom és molt natural i ecològic fins que senta la de merda.
Bueno, sí, és que això és el que sentim molt de pagesos. Vull dir, és així.
Mm-hmm. Tu tens veïnats que s'han molestat, que s'han queixat?
No, jo és la veritat. No puc dir res dolent, ni mucho menos. Jo no he tingut cap problema d'això. La veritat és que hi ha molta al·lèrgica. També tenim finques que són bastant grans i en sosa grans, els vinats són una mica més enfora i intentant fer el màxim de dia possible una vegada que hem escampat a tapar l'or.
Perquè no faci tant, perquè l'or no sigui tan fort, eh?
Sí, així tot em fa, eh? Uh-huh. El que s'atura antes. Com era aviat ho tapes.
Clar, això és així. I ahir vas fer una demostració perquè la gent ves com ho fas tu i perquè prenguin exemple, no? Era aviat.
Bueno, no, exemple no hem d'ensenyar res. Els pagesos, ara almenys, tothom sap com ho ha de fer. Sí. No, el que se tractaria seria de conscienciar un poc a la gent de que hi ha gent que pensa que quan sent talor és perquè s'està fent algo malament o un vertido il·legal o el que sigui. No. Els fens fan bo sempre. I per bé que se trati, per bé que se faci, fan bo. No ha... És que és impossible que no en facin.
Clar. I qui s'ha queixat, idò, Biel?
No, bueno, jo personalment no se m'han queixat, però tenc molts companyeros que sí, que s'han queixat. I jo no se m'han queixat perquè hem revoltat una mica de no anar a escampar també segons a on. Si jo tingués l'explotació a un altre... més a prop d'altres cases o xalets o això... probablement se m'aqueixarien. És que fa bo, és que és vera que em fa de bo. Mm-hmm. Però és a fora viva.
Clar, aquest és una mica el problema, no, Biel? Que els pobles han crescut tant que de vegades les granges eren a fora vila, però ara ja no hi ha un fora vila, ja no hi ha un fora poble, perquè tot s'ha convertit en so poble i de vegades la gent que se compra un xalet o se compra una casa no és conscient que just a de vora té segons quins cementers o que té segons quines partions que estan conreades i que necessiten abono, o que, per exemple, com en el teu cas, té una granja on hi ha porcs, i on hi ha ovelles, que evidentment aquests animals també fan la seva valor característica.
Sí, el tema està més en que, com que el dia a dia, malament, hi ha una granja, sí, fa alguna cosa de l'or, però no és una l'or tan ofensiva ni s'escampa tant, val? Però el dia que escampes els fens, que ho mous tot i botigenes tot i va, multipliques la superfície per un radau enorme d'un caramull que tinguis, malament sigui gros un caramull, no està escampat per una superfície grossa que el vent sona dur molt enfora. Ara no sé si m'explico o no.
Sí, sí.
Però que el dia de la granja fa una mica d'olor, però quan escampa el fent aquesta bo se multiplica.
Clar, es diu que escampau, clar, però no escampau.
Quan pica l'any, tothom li ve de nou.
Exacte, això t'anava a dir, no escampau cada setmana.
No. Això si fos una cosa que aquí a Mallorca antes hi havia molt més animals i ara n'hi ha molt pocs. I, clar, antes era més normal sentir aquesta olor, perquè a cada poble hi havia qualque granja, i ara... quasi no en queden. I se fa més raro, i clar, com més raro és, ja tot una hi ha una alarma en sentit les olors.
Clar, i ara més que animals hi ha gent disseminada, no?, per fora vila.
Sí,
cases.
Sí, també n'hi ha més, també hi ha molta més gent de fora vila que no entén d'això de fora vila.
I aquests fertilitzants són ecològics, idò? O els animals també han de ser ecològics perquè siguin fertilitzants ecològics?
Aquí hi ha un parell de punts específics, com per ecològic, si no són ecològics, tenc entès que no ho són. Nosaltres no som ecològics, tenim qualque finca que sí, però aquí on tenim els animals noves, però així tot, aprofitant tots els anys que podem. Uh-huh. Perquè l'home és bo, l'home per la terra fa un efecte que no només és com els manos aquests que tirem així de sa minerals, és el compà, no? El trempa, dona una vida a la terra, li dona una vida especial. Duren un parell d'anys, els temps, quan t'hauràs tirat.
Ah, te duren un parell d'anys i tot? És a dir, que cada any ho tires a un lloc diferent.
Sí, per anar reactivant una mica i dur una rotació també ens ho fem. No cada any tires a la mateixa parcel·la, perquè com que ho tenim, en tenim pots, relativament pots, per la superfície que tenim, tenim poc temps. I anem rodant, descampant cada any a una zona determinada i potser tardem 4 o 5 anys en tornar a passar per mateix tros.
I de quins animals són més bons els serfents per la terra? O de tots ho són?
Bueno, jo crec que com més elefant és perquè són més potents. És a dir, els de gallina fan molta dolor, són molt forts, molt potents. Després els de vaca i els de porc jo crec que són, no ho sé, potser m'equivoca, però crec que són per escut, també són bons. Els d'uva són els més fluixos perquè tenen més paia i això, i són els menys, i els de cavall encara menys, perquè els cavalls, com que són animals que sempre han d'estar molt nets, se'ls fan amb molt de pits quan encara no està brut, i tenen proporcionalment més paia que merda, xerrant clar.
Clar, xerrant clar. Sí. Toni, li vol fer qualque pregunta en Biel?
No, pregunta...
Ho sabies,
no,
això?
No, sí, mem, sé que ja tinc 2 hores i és veritat que els fems, la merda no fa molt olor comparada amb la dels porcs o les gallines. Però sí que és veritat que és un tema, una notícia que m'indigna un poc, perquè la gent ve a viure fora vila com si se pensés que és una urbanització, sobretot els turistes, saps? I que a fora vila avui en dia a Mallorca, pels pocs pagesos que queden, era indignant com... poden traves per qualsevol cosa. Ara sé que gent es fem, sí, però ara has vengut a viure fora vila, saps? I compro un xalet, sí. Però si fa un pot d'olor, pues mira, te fots. El que hi ha.
Què trobes del nostre jove pagès? Que...
Yeah. Sí, no, mem. Jo entenc que hi ha gent que se queixi. Si ara escampassin fems o féssim olor cada dia durant mesos, entenc que la gent se queixi, perquè, home, sí, és que l'olor és agradable. Nosaltres també l'altra banda és agradable. El que passa que una va d'entendre... És a dir, això és una cosa puntual d'aquest temps, és normal que se faci, i és que inclús, és que xerrant tant de reciclar i d'ecologia i tot això, cagam d'en, i llavors no entenem que els fems que fan olor, perquè fan, simplement perquè fan olor, ja no pot passar algo, va, perquè sí. És tot el contrari.
No, que com deien Guisca, hem de ser conscients d'on anem a viure. És a dir, el que no pot ser és que te'n vagis a viure a fora vila pensant que és com una urbanització on allò que t'ho trobaràs seran un parell de xaletets com esteu, quan en realitat també és cert que és una comoditat, una tranquil·litat, un paisatge, però clar, aquest paisatge s'ha de mantenir de qualque manera.
Jo fins i tot sé de casos de veïnats que s'han queixat per llaurar d'extractor.
Ah, no?
Ui. Sí, per renou d'extractor.
I jo se m'ho van queixar per les feines. Perquè el gall cantava els 6 de matí, jo quina culpa tenc.
Això jo també he sentit episodis.
Som galls.
Mon pare una vegada va haver de llevar un gall perquè m'estava
enganat. És increïble.
Clar, Biel, com que és veritat que cada vegada hi ha més gent a fora vila, passen aquestes coses.
Més gent que no entén de fora vila, perquè a fora vila antes hi havia molta més gent que ara.
També és bo.
Perquè tothom hi vivia, tothom hi tenia un trosset i feien algo amb aquell trosset que tenien a fora vila. Ara la gent està molt més desconnectada de lo que és la feina i la vida real del camp, i per mort d'això hi ha aquests problemes.
Però bé, aquesta jornada va servir i nosaltres també m'ho hem volgut fer ressò. Biel, que heu de tenir en compte els pagesos a l'hora de fertilitzar, perquè hi ha una normativa que és molt estricta en aquest sentit.
Sí, hem de tenir en compte de tenir tot el paper bé. que ja n'hi ha.
Que això també és una feina afegida.
Realment no és que... només es preparar-se. Hem de tenir bé, però no surt de la lògica de dir no poden tirar massa un excés de fems per hectàrea, que ningú ho tira, perquè al final els fems morten una feina i un gasto. És a dir, que com més en tires, més gastes. Quan no. Si això te serveix per fer 10 cortarades, millor si en fas 10, que si només en fas 5. M'explic? Per tant, no se tracta d'estar dins d'aquests marges que dona la llei que sempre estem. Vull dir, no mos passam en sort ni molt menys.
Bé, el Barceló, de la finca Sant Martí Vilafranca, moltes gràcies per explicar-ho tan bé, de veres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, una ferrada. Gràcies. Fins aviat, adeu. Biel, gràcies. Com us ho ha explicat de bé?
Ho ha explicat beníssim, sí, sí.
Ho ha entès molt bé, gràcies. Perquè ara canviem de tema, i radicalment, perquè vos hem de parlar dels canvis en els codis de vestimenta, no per anar fora de vila, sinó més bé per anar a una oficina.
Something for me, something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Ai, gran Nancy Sinatra. Els codis de vestimenta per anar a la feina han canviat i molt durant els darrers anys. Si abans era obligatori anar a fer feina ben mudat, ara s'hi pot anar vestit d'una manera més informal, casual, que dirien els moderns. La llei permet que les empreses imposin un codi de com anar vestit a la feina, però de cada vegada hi ha manco empreses que ho facin. I això, de barrom put amb els codis de vestimenta, suposa, per a algunes persones, una pressió afegida a l'hora d'encaixar en aquesta empresa. I want a girl with shoes that cut and eyes that burn like cigarettes. I want a girl. I és que abans era molt més senzill anar a fer feina, no havies de pensar què posar-te perquè tothom anava vestit igual. Ara, segons es comenta un article de La Vanguardia, t'has de vestir per ser tu, però sense generar mirades que te facin sentir incòmode en el teu espai laboral, perquè sí, la nostra vestimenta transmet més missatges d'allò que en feim comptes. És per això que podem deixar enrere els codis rígids de vestimenta, però s'ha d'anar alerta amb el tot val, perquè moltes vegades s'ha de transmetre una imatge de professionalitat. Així que, per vosaltres, estimats companys, estimats oients, quines peces de roba haurien d'estar prohibides a la feina?
Tu ja has encetat el meu avant, Xisco. Jo crec que és hora que tornis a dir la teva opinió.
Jo ja ho he dit. Les retranques en l'estiu, per exemple, perquè provoca conflictes en el termòstat.
Jo crec que...
Però pot dur una jiqueta.
També, no? Però...
Sí. Mm-hmm.
En Gallego, per exemple, du la jiqueteta en l'estiu.
Exacte,
perquè,
bé, no? En
Gallego... segons ell, nosaltres deixem l'estudi com si fos...
En Rafael Gallego ve
en
Benorac.
Aquí, diuen que hi diuen pingüins. Però bé, independentment d'això, que sempre és veritat que l'aire condicionat és un problema a totes les feines, això sempre ha estat així, sí que és veritat que hi ha una pressió estètica i en el cap de les dones que grossa, de com han d'anar vestides, i supos que els homes també, de com han d'anar vestides per encaixar, per tenir professionalitat, per no anar ni massa cap, però tampoc per no... per sentir-se elles mateixes, que tampoc no anar disfressades.
Clar, és que això és un debat que te planteges cada dia que obris l'armari i dius que m'apost, perquè també quan te vesteixes projecta una imatge de tu mateix, una certa seguretat, un cert estil, una certa modernor, i clar, en funció de la feina que facis, això també és com necessari. Si tu anessin d'uniforme, si ara, per exemple, aquest uniforme tento, el que fos, camiseta blava i calçons grots...
No era rosa.
O rosa.
Fucsia.
Rosa fucsia.
Però això seria l'uniforme i vetres.
I groc.
Quan haguessin de fer coses...
Ara també,
quan haguessin de fer coses i vetres...
Ara tenim groc i rosa fucsia.
Idò, groc i fucsia seria el nostre uniforme. Cada dematí...
Hi podem anar cada dia,
no mos complicarien gaire. No. Tendrien 5 camisetes, 2 jerseis i 3 calçons, i amb això haurien d'anar combinant.
No, però seria la nostra comoditat.
De camí cap a la feina...
La gent que m'ho escolta no sap com anar.
No te vestiries aquí, no és que arribassis aquí i te posessis uniforme, no. Ja has de venir vestit d'aquest teva.
Perfecte, encara hi ha moltes feines que donen uniforme.
Sí, moltíssimes.
I a certes edats, que a les escoles hi hagi uniforme, facilita molt i evita moltes discussions de pares i fills. Perquè, clar, l'adolescència és aquest territori difós on intentes crear-te la teva personalitat, on reafirmar-te tu mateix, i de vegades la roba és un element a tenir en compte, i quant de pares o quantes mares no hauran discutit amb els seus fills on vas amb aquesta camiseta amb un forat, però és que a mi m'agrada perquè està de moda.
No sortiràs de canal.
Exactament. On te penses que vas?
Exacte.
On penses que vas? Clar, és que... problemes, sí. Que qui més qui manca ha hagut de viure.
I tant, però ara perquè a vegades, segons quines feines, com vas vestit, la gent te mira d'una manera o d'una altra, si t'has de mudar, si te mudes en excés i ja vas desencaixat, o no vas gent mudat, i també és de matí que és ben prest i tens son i has de triar quina roba, i aquella roba te pot condicionar un dia de feina.
Clar, però si t'has de mudar, com ve visant els companys.
Sí.
Ho dic perquè si un arriba per presentar Ciutat de Palma i els altres van com per anar a passejar escà, arriba un moment en què hi ha una mica de dissonància.
Que sí, això però passa... ara fa feina un banc. Les persones que fan feina un banc van mudades.
Sí,
sí. Sí.
Cadascú la seva manera. Però quantes vegades però ja no ha passat entre mig i amigues?
Però que... ja no és aquell aquella corbata amb americana no. Que duien abans. Eh?
És un mudar casual.
No, no. Sí.
Ara ja corbata crec que només és quan, vas a firmar hipoteques. Mm. T'aparà la corbata com a per celebrar-ho. Mm. Però quantes vegades no ha passat entre mig o entre amigues? Avui sortirem, anireu mudades? No, no, no. No. Jo avui aniré fet un ranguet perquè és que me fa peresa fer-me les piules, ja, i t'arriba...
Amb un vestit de sabó.
Tu vas, que pareix que t'has copit la mà, i t'arriba qualcú que va amb el mòquing. I dius, escolta,
ja he arribat com a mínim, m'hauríem
pogut posar d'acord.
He arribat a dur corbatí a la feina. Sí?
Sí?
Sí.
Aquí a la ràdio?
A una feina.
Corbatí.
Corbatí. Una feina.
Mira, corbatí, no?
Corbatí. Perquè feies de cambrer, d'extra.
I com ho has sabut? No, d'extra, no. Feia feina de cambrer.
No, de cambrer, d'extra, a unes noces que toca tu la safata de croquetes. Tu sempre has estat cambrer titular.
Jo titular, sí.
És veritat que l'americana, per exemple, s'està posant... Bé, ja fa estona que està de moda dur-la com a...
Com una jaqueta.
Com una jaqueta, exacte. No com a complement de... d'estraje sense... Uh-huh.
I que també anem vestits igual moltes vegades quan anem a fer feina i després quan fem un after work.
Jo sempre vaig igual. Ah,
sí, ja, quasi que after work.
After work?
No,
sí, quasi igual.
After,
sí.
Dic...
No, work.
Jo, per si hi ha dubtes a Balears, jo a l'after no rip, perquè ja estic dormint fa hores.
Clar.
Massa de tant.
Ja, des de matí.
En tot cas, sí, és una pressió estètica i també de butxaca, perquè si vols anar ben vestit es requereix un top vest, una feina de pensar com anirà vestit, d'anar a comprar, d'anar conjuntada, etc. Per tant, és una feina més i una pressió més que s'acumula en el nostre dia a dia. Però bé, deixem aquest tema perquè hem d'acabar aquesta taula de redacció explicant-vos tres consells per reconciliar-vos amb la vostra parella, si és que vos heu pareat, esclar. I love you,
avui mos ha fet ganes comentar una notícia que ha publicat el diari Ara. En aquesta enumeren els tres passos que, segons els experts, s'han de fer per poder reconciliar-se amb la parella després de barear-se.
Mos han barallat sense parella... i hi ha maneres.
Han de fer tres coses.
Primera.
La primera... fer una pausa, un tentol.
Importantíssim, sí, perquè
en Sornilvis
no
quadriran
res.
Sí, sí, expliquen que una barea mos canvia la química del cervell i el cos activant la resposta de lluita o de fugida, augmentant també el ritme cardíac i allibera hormones de l'estrès. Tot això dificulta pensar o comunicar-se amb lògica, així que se recomana, després d'aquesta discussió, prendre's 30 minutets per calmar-se, per arribar a pensar d'una manera més racional.
Va, primer, pausa. Un tentol.
De 30 minuts.
30 minutets al manco. Fins que arribis...
Perquè, clar, quan duts encesa, has d'aguantar...
T'anar a fer una volteta i...
En el carrer, que et pegui un pot d'aire...
Has de mossegar el braç.
Pensar un poquet això que has fet...
Sí, perquè, sí, clar, sí. Quan dus en vestir, de vegades, diu coses que no... Va, sí, per tant, la primera, bàsica. Segona passa.
Després de calmar-se, s'ha de tenir el que els experts anomenen conversa de tancament. Uh-huh. És a dir, com si fos una autòpsia d'aquesta discussió que han tingut abans, s'ha de deixar parlar a l'altra persona sense interrupcions i explicar que t'ha fet sentir malament d'aquella situació d'abans. Uh-huh. És important, diuen, no retreure's coses del passat i que si la situació empitjora, prendre's una altra vegada aquests 30 minutets.
30 minuts més.
Perquè si no... si no, ja pot sortir molt malament.
Si sí, estàs mal empipat, acabaràs fent una jornada de volar.
No,
jornada.
Millor ja deixar-ho fer.
Deixar-me'l mallorquí. Vas a fer 30 minuts de volta i llavors sí, quan tornes, ja aquí no passar
ja res. Ja passar res. Sí. No, va veure que està
no,
bé.
No.
Després d'una discussió, xerrar el manco les coses perquè no se'l torni a repetir. Jo. I per acabar, una vegada explicats aquests sentiments i en la situació ja més tranquil·la, els experts recomanen solidificar el vincle, és a dir, fer activitats que solen agradar a la parella junts.
Una
abraçada, anar a passejar, sortir a sopar, anar a veure una pel·lícula... Fer coses
reconciliació.
Que... Reconciliació, exacte. Això diuen que reforça el sentiment de parella, també.
Molt bé. Mira que m'ha après avui,
m'ha après moltíssimes coses, ara ja... No hi haurà més breus.
Jo crec que una cosa és la teoria i salta't la pràctica.
Clarament.
Me sap molt greu.
I cada un també ho fa de la manera que ell troba.
Com sap o com pot.
Exacte. Sí, o com pot.
Sí, perquè a vegades... Però bé, està bé, no? Aquest consell no el trobàvem.
Depèn de la magnitud d'allò que t'hagi empipat, clar. És que hi ha coses que 30 minuts no les solventen.
No.
Una cosa és... Ai, t'havia dit que fessis truita i resulta que ha fet canelons. I tu hi anaves amb tota la il·lusió del món pensant que soparies de truita.
Hi ha gent que se'n fa molt.
Pots estar 30 minuts i dir, ai, bé, ja està, els canelons també me van bé, encara que no m'agradi sopar d'hidrat. Mm. Ho pots passar per alt, però...
I acaba't sopant.
Però hi ha altres coses...
Això no t'enfades,
o sí? Jo no m'enfadaria.
Ja tampoc.
També m'agraden certes dues coses, no...
Bé, cadascú té llindar d'esnirvis o d'enfadar-se a un punt.
Si qualcú t'ha fet sopar, jo ja, gràcies.
Sí, no, jo ja, doncs, gràcies.
Sou tan aguts.
Jo és que me'l faig cada dia, això. És a dir, que si qualcú dia me'l fa qualcú, sí. Ja estaria bé.
Bé, no, però bé, fem una tenta, sí, una pausa, per si vos heu enfadat.
Però no de 30
no,
minuts.
No, 2 minuts.
El teu moment de tèntol.
Un moment tèntol en l'estiu és seure'm a llegir diari amb un polo de Can Llenya, que són uns polos que fan afalerits.
IB3 Ràdio és diversitat. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Continuam recordant els noms de parentiu de sang. El cosí o cosí germà i la cosina o cosina germana són els fills nascuts d'un germà o d'una germana d'un dels pares. El fill de cosí i la filla de cosina són els fills dels cosins dels pares. Fixeu-vos, cosí pronunciat amb U segons la procedència, però sempre s'escriu amb O i una S. El nebot i la neboda són els fills dels germans o cunyats. Quan deim net i neta, ens referim als fills d'un fill o d'una filla. I net i neta s'escriuen sense accent. Si la vida és generosa amb les persones, poden arribar a conèixer el renet o la reneta, o el besnet o la besneta, que són el fill o la filla del net o la neta. Renet, Reneta, Besnet o Besneta, tot junt i sense accent. Tot plegat una mica embullós, tota aquesta nomenclatura, però segur que ja la teníeu assimilada. Penseu que en escriure els mots net i neta i renet i reneta van sense guionet i sense accent. I terme explicat, terme acabat.
Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
Les 4 i 34, un moment de rebre el nostre estimat Tomeu Canyelles. Com anem?
Molt bé, com estàu?
Ja t'has recuperat de la ressaca literària.
Més o manco, sí. Se me nota la cara de cansar, però...
Una gentada, la ruta sí, que vareu fer a Magalú.
Sí, sí, fantàstica.
Va anar molt bé.
Sí, content.
Ho vàrem explicar divendres.
La gent està bastant interessada en conèixer la història, i sí, sí, però content. Va anar bé, va anar
molt bé. Bé,
ja te consideres un clàssic, Tomeu, dit, perquè ja l'has fet gairebé cada any.
Cinc anys, sí.
I cada any una guitarra.
Home, nosaltres som la darrera moneda allà, però bueno, hi som, mos ho passam bé, jo crec que també serveix per això, perquè la gent pugui conèixer millor pot ser història d'aquesta localitat, tot el que hi ha darrere del seu model turístic, i vaja, que hi hagi un poquet de reflexió i debat, que això és interessant.
Sempre. Així és, però bé, avui també un escriptor en què brastejar... Que...
També és un escriptor que difícilment connectaria amb el flema.
Troba? Dir, no, sí, tu no li veus el flema?
Home, el flema ho associam, té aquest punt de lluminós, no? Tothom se passa molt bé, i clar, l'escriptor vull que...
Era fosc.
Molt fosc. Una persona molt turmentada, però vaja, que en el final va canviar les històries de literatura contemporània, o sigui, que, per tant, és un bon moment per recordar-la.
Tal dia com avui moria Edgar Allan Poe, i avui li dedicam aquesta secció, perquè quan va morir Edgar Allan Poe va deixar una producció literària realment molt grossa que ha transcendit les barreres del conte d'esterror.
Sí, sí, és que sempre està com categoritzat com a escriptor de terror, però és que la veritat hi ha moltíssim més, no? Vull dir que tothom avui el considera com un dels pares de la novel·la gòtica, també és vera, però podríem dir que el seu mateix talent el duguet salir en altres camps. Per exemple, es considera com el pare del relat detectivesc i un dels antecessors directes de la literatura de ciència-ficció.
Això sí, tenim en compte que va morir en 40 anys.
Sí, sí, és que és una passada.
Com va deixar tanta literatura.
Va fer moltíssima de cosa. Era una persona que realment ho sentia i tenia aquesta habilitat.
Sí, sí, en tan poca edat.
Sí, sí, i a més és que si repassam tota aquesta producció que dius en aquests 40 anys de vida, clar, veiem que està carregadíssima de foscor i misteri, però també és vera que incorpora matisos d'una gran riquesa i sensibilitat, no? Per exemple, és vera que hi toca l'absurditat de la vida des de gairebé un plantejament filosòfic, no? I pren força també en els textos que no només hi ha fantasia, sinó també referències autobiogràfiques que tenen la seva correspondència en una vida disortada, més no poder, plena de tabaixos i addiccions incurables que el portarien en aquest escriptor una mort prematura, tot i que, com bé dius, ha deixat una producció realment abundant que s'ha seguit editant fins als nostres dies amb aquesta embolcall de clàssic de la literatura universal, no? Parlant, per tant, d'una setantena de narracions curtes, una cinquantena de poemes i un centenar d'articles en forma d'assaig o crítica que encara ara són objecte d'estudi.
I clar, diverses biografies també ho assenyalen que era un infant diferent a la resta, que ja hi havia aspectes concrets que feien pensar que Edgar Allan Poe tenia fusta de geni.
És així, tots els biògrafs d'aquest senyor dediquen importants esforços a reconstruir, a disseccionar fins i tot la seva infantesa, un moment en el que asseguren que aquell nin ja tenia quelcom que el feia diferent a la resta. Per començar, es veu que se diu que era un nin amb un lector malaltís, no? Vull dir, llegia amb molta atenció qualsevol text que caigués en les seves mans amb independència de la seva temàtica. Pensant també que venia d'un entorn en el que hi havia el costum d'explicar-se històries abans d'anar a dormir, no? Un fet que en aquest moment no tenia res d'excepcional, però que vaja, que tampoc és que hi hagués massa opcions d'oci, no? Aleshores. Igualment se n'afluixava d'anar-se'n a jugar en la resta, no? Ell preferia llegir, preferia inventar històries que sovint quedaven reflectides en bocinets de paper, i és així, precisament, no? Bocinets de paper, quan comença a forjar-se
el seu talent, no?, de ser un mestre del conte, no?, perquè utilitzant petites superfícies de paper sabria agafar com aquest toc tan contingut, aquestes estructures tan precises, no? Els seus familiars i amistats dirien que Nedgar era un lot que va saber compensar també la seva capacitat introspectiva amb una alta capacitat d'observació, un fet que li otorgava una maduresa que no corresponia a la seva edat real, no?, perquè de fet tots els biògrafs coincideixen a l'hora d'assenyalar que semblava molt més vell del que realment era.
S'ha sabut que diverses tragèdies marcaren profundament tant l'obra com també aquest autor que parlam avui. Podríem dir que Edgar Allan Poe va ser una persona marcada per la dissort, que a vegades dèiem, aquest
sí,
també,
sí, sí, és que hi ha gent que pareix que tenen com sí, sí, una... i manten, no?
Amb sa Pablo Sierra, sempre, com que parlem de música i de músic, sí, sempre dèiem, aquest també marcat per la dissort. Crec que no hem trobat un que no va ser marcat per la dissort.
I de jo crec que aquí tenim una persona marcadíssima per la dissort, no? Perquè, men, pensem primer de tot que son pare abandonar sa família quan Edgar només tenia un any i que sa seva mare, en Elisabet, va morir just un any després a causa de sa tuberculosi. D'ells heredaria fins i tot un petit retrat i una sensació de desarrelament que el perseguiria durant tota la seva vida. Se'n va anar, cert, amb una altra família, però així tot aquell nin patí d'una forta inestabilitat emocional que es perllongà durant l'adultesa, quan tota una sèrie de tragèdies semblaren acarnissar-se amb ell, no? Així s'observa especialment a la seva vida sentimental, no? En Edgar Allan Poe mai pogués recuperar-se de la mort de la seva esposa, na Virginia Clemm, quan ella era encara molt jove. I, de fet, aquest succés té un fort impacte a la seva literatura. Més enllà, la mort de alguns altres amics seus, així com les penúries econòmiques que hagué de suportar, van crear en el seu entorn imatge arquetípica, no? La d'un geni de la literatura colpejat una vegada i una altra per la mala sort. El fet és que protagonitzés alguns escàndols o s'endinsés dins una vida tumultuosa, podríem dir, marcada per les addiccions, no només afabliria la seva salut, sinó que engrandiria la distància que el separava de la resta de persones.
No, i no només la fama del maldestruc, no només l'acompanyat durant la seva vida, sinó també que molta de gent que ha participat a adaptacions literàries sí, o cinematogràfiques seves, es fi d'en Bruce Lee, per exemple, que va morir fent The Crown,
exacte,
i que ja ha passat un parell de pel·lícules.
Ostres, no,
i que hi ha gent que li fa por representar res sí, en Edgar Allan Poe, per si de cas t'encalça aquesta mala pata.
El que diuen el mal fari o què?
Clar, no, no, sí, no, no, és mal estruc que t'encalça. Sí, sí. Sí, sí. I tornant a Edgar, i no només en allò que provoca, fins a quin punt l'afectaren les seves addiccions?
Bé, és que encara que no hi hagi proves del tot concloents en relació a l'ús de certes drogues, et sap que en Edgar Allan Poe haurà de recórrer l'alcohol o certs narcòtics per apaivagar aquest dimonis que tenia de dins, no? La pèrdua de persones estimades, la manca de família, la pressió financera, l'estrès emocional que li provocava una vida de dissort, com dèiem, el va fer refugiar-se primer de tot en la beguda, fins al punt que condicionava una part de la seva capacitat creativa. La depressió la va fer consumir l'audà, que és un derivat de sopi, ignorant que això incrementaria el seu malestar físic i psicològic. Amb aquesta mateixa substància intentaria, de fet, suïcidar-se l'any 1848, en un moment en què molts dels seus amics li van donar l'esquena després d'haver protagonitzat qualcun escàndol, fruit també d'aquestes addiccions, no? Parlem, per tant, d'una persona malalta en un moment en què no hi havia cap tipus de serveis ni recursos ni molt manco coneixements per poder atendre correctament en aquest tipus de persones, en aquestes persones malaltes, no? A principis de octubre de 1849 se'l va trobar vagant pels carrers de Baltimore en estat d'al·lucinació i se'l va traslladar a l'hospital, no? Allà, de fet, va morir dia 7 d'octubre, és a dir, tal com avui fa 176 anys. I clar, hi ha una cosa també molt curiosa dels seus darrers moments, no? Perquè ell està invocant obsessivament el nom d'una persona, un tal Reynolds, i abans de passar millor vida se va acomiadar com una frase gairebé de pel·lícula, no? Va dir allà a la gent que l'està observant que Déu tingui pietat de la meva pobra ànima. Ai. O sigui, però és com a quasi el final d'un relat
sí, sí,
d'aquest senyor.
Sentència final.
Sí, sí, però és, insistes, com si ho hagués escrit a consciència.
Vaja. Edgar Allan Poe és considerat com un dels grans mestres de la literatura, però fins a quin punt és rellevant el llegat que mos ha deixat?
Jo crec que pocs autors de ser contemporani han tingut una influència tan marcada com la seva, no? De fet, dins el camp de la literatura, noms tan diversos com en William Faulkner, en Jorge Luis Borges, en Baudelaire, en Dostoyevsky, en Kafka, en Cortázar... És a dir, podríem fer una llista llarguíssima d'escriptors i d'escriptores també, per descomptat, que l'han reivindicat com un dels grans mestres de la literatura universal. Pensem, com deies en els principis, principi de la secció, que la seva obra ha transcendit els contes de terror per tocar la literatura gòtica, el simbolisme, la filosofia, o fins i tot aquest realisme cru, podríem dir. L'impacte és igualment contrastable a altres camps de la creació. El món de la pantalla ha adaptat decenes de les seves històries truculentes en els cinemes o les sèries i d'igual forma ha inspirat dramatúrgies. El còmic, igualment, també ha estat molt permeable en el seu univers literari i també és de la pintura. I ja no en parlem de la música, on nombrosos artistes, principalment de rock, es consideren d'autors del seu llegat.
Doncs avui aquest autor, Edgar Allan Poe, que com deus també se n'ha parlat molt, sí. I també aquesta com a cosa d'aquesta mala vida que el pobre sí. home va tenir.
Sí, sí.
Però tot això no li va impedir de fer una obra literària.
Una obra que ha durat fins als nostres dies, perquè quants altres escriptors també de la seva generació, d'aquells moments, d'aquell entorn que hi havia, doncs no en sabem gaire cosa, no? Vull dir que ha demostrat que tot i va estar marcat per aquest destí, no? Tan tràgic, i de finalment podem dir que ha guanyat.
No? Genis, idò.
Sí,
no,
en els llocs més inversemblants.
Exacte. També moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve.
A vosaltres.
Fem una pausa i ara tornem tot d'una.
I de tres ràdios, humor.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, sí. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó,
no. No, en Changuete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara, ara sí, tenim el canal estendàtil.
Ah, no. Qui vol que és meu cap? El meu cap també se n'ho mirà.
Que m'estàs contant?
Sí, sí, sí.
Però
que
bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. Tentol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Aquest divendres i dins el cicle tardoral que organitza la Fundació Mallorca Literària es presenta un llibre. Se titula L'obra del cançoner popular de Catalunya, El Llorito, i és d'en Andreu Ramis.
Muntanyes regalades, soles del Canigó, que tot l'estiu flora.
L'obra del cançoner popular de Catalunya a Llorito, d'Andreu Ramis, és un treball exhaustiu de recerca del fons documental del que va ser el treball de recopilació de cançons populars que va tenir lloc a Lloret durant la redacció de l'obra del cançoner popular de Catalunya. Una missió que varen dur a terme el músic Baltasar Samper, a qui sentim, reinterpretat ara per Tomeu Moll amb una peça seva, i també, a part de Baltasar Samper, és una feina que va fer amb el pedagog Ramon Morey. Tots dos feren estada a Lloret el 1924 i el 1926 i varen recollir un total de 88 peces etnogràfiques entre cançons o gloses curtes i tonades de camp. I les informants de totes aquestes cançons varen ser dones i, a més, joves. La presentació d'aquest estudi és aquest divendres a les 7:30 al centre de Lloret.
I per parlar-ne volem saludar l'autor, que és Andreu Ramis. Andreu, com estàs? Benvingut.
Molt bé, i vosaltres?
Molt bé, moltes gràcies. Que bé que hagis fet aquesta feina. T'ha costat molt, t'ha estat molt costós trobar totes aquestes cançons i gloses i tonades que has trobat.
Bé, vull dir, ha estat laboriós, però sortosament teníem identificat el fons allà on hi havia totes aquestes memòries que eren el treball de camp passat anat per part d'en Baltasar Samper, més de les partitures transcrites, no?, de totes les gloses i cançons i romansos que ells anaven arreplegant, no? I això és un fons que està a la Biblioteca de Montserrat, amb una part també de minutes i esborranys, no?, que després Baltasar Samper passava a net, que se conserven a la Biblioteca Bartomeu Marc de Ciutat.
De no? És a dir, que han estat aquests dos llocs on has trobat tota aquesta documentació. Ha hagut de pujar a Montserrat?
No ha fet falta, no? No, perquè ho tenen digitalitzat i se pot accedir a la digitalització a través de la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional de la Generalitat i a través de la Biblioteca de Catalunya. El que sí, naturalment, ha requerit d'una documentació, diríem-ne, original i amb molt més alta resolució ha estat per obtenir les fotografies que acompanyen aquesta memòria, que això sí que m'ho han facilitat des de Montserrat mateix. Sí. Mm-hmm.
Dèiem que en aquest llibre ha recollit un total de 88 cançons, gloses curtes, tonades de camp, que varen recopilar Lloret mateix amb Baltasar Samper i en Ramon Morell durant 2 anys. Quin tipus de peces hi trobam? Quina feina hi feren ells dos a Lloret? I quines d'aquestes cançons encara se canten i quines s'han perdut?
La feina de camp, la recerca, responia a un plantejament metodològic molt precís i rigorós que establia la mateixa obra del Cançoner Popular de Catalunya, no? I en aquestes missions sempre hi participaven. Inicialment havien de ser 3, però finalment foren 2 persones que responien a un perfil molt concret. Per una part, un músic, que en aquest cas és Baltasar Samper, i per altra part, diríem-ne avui en paraules d'avui, un documentalista, no? Per tant, una persona que fos capaç de descriure, redactar i d'alguna manera donar testimoni no només de les peces etnopoètiques que se recuien, sinó també del context on se recuien. Això vol dir, si eren cançons de feina, descriure aquelles feines que se feien mentre es cantava, o mentre es cantava quines feines es feien, en quins indrets, també la descripció de les persones informants, no?, de les persones que informaven, i, en definitiva, totes aquelles circumstàncies que creien eren essencials per conèixer, no?, vull dir, aquest món, no?, vull dir que generava aquesta cultura oral, no?, d'arrel tradicional. Per tant, tenim 2 personatges, per una part Baltasar Samper, músic, i en Ramon Morell, que era mestre d'escola a Binissalem, i que, a més de tenir capacitat per fer aquestes descripcions, també era bon músic, no? També era una persona amb una formació musical sòlida. No? I llavors aquesta gent, allò que feien era servir-se del que avui en dia en podríem dir mediadors, no? Persones més o menys destacades i prestigioses de cada una de les localitats, que aquí en general hi participen molt de clergues, capellans, però també metges, notaris, propietaris, etcètera, no? I que eren les persones que coneixien els portadors, no? Que coneixien les persones que finalment informaven, no? Perquè eren els coneixedors, no? I aquí és allà on trobam aquestes dotzena llarga de dones, no? Que al·lotes, moltes d'elles, algunes molt joves, nines, diria jo, no? Vull dir, la mitjana d'edat d'aquestes informadores és de 22 anys, i aquests mediadors allò que feien era facilitar aquest contacte, no? I en el cas de Llorito, allò que ha estat una mica de sorpresa ha estat que un dels mediadors, que era en Josep Julià Arnau, que era el propietari d'una possessió, Sant Gilbert d'Alt, era un enginyer militar. Aquest home havia estudiat a l'Institut Balear amb en Baltasar Samper i amb en Ramon, no? És a dir, que se coneixien d'enrere, i ell els facilita la logística, no? Els facilita lloc per estar a la possessió i, a més, els trasllada, no?, d'un lloc a l'altre perquè tenia cotxe, no? I, per tant, els hi presenta les distintes lotes que feien feina a la possessió, però fins i tot el 26 organitzen un petit ball, no?, a casa d'una de les informadores, a Camp de Bàrbara Ximbona, i els hi permet recollir algunes cançons i, sobretot, músiques com mateixes, jotes, boleros, que, òbviament, no podria recollir en l'àmbit de la feina, no? Vull dir, perquè aquesta és una qüestió que és molt rellevant. És a dir, Sant Pere té una certa preferència per allò que són cançons de feina i se troba amb aquella circumstància, vull dir que s'hi han trobat molt d'etnòlegs i etnògrafs arreu del món, no? Vull dir, i és que la música, la cançó, va associada a una determinada activitat, a un determinat context. I els propis informadors o informadores, allò que diuen, quan, per exemple, els demana en Sant Pere que cantin una cançó de batre, els diuen, però com puc cantar una cançó de batre si no batem, no? Vull dir, no, això no els hi cabia dins el cap, no? I això succeeix en diverses ocasions i, per tant, fins i tot en algun moment, encara que no sigui els temps, no? Vull dir, simulen com que ventar cera, per exemple, sí, per recordar la cançó, per recordar la melodia, no? I per tant, és una situació, jo diria que té aquest punt de frescor, d'espontaneïtat, no? Cançons que surten molt de l'ànima, no? Vull dir que és, qui canta és perquè està basat a cantar i d'alguna manera entén que fer una feina du implícit més enllà de la gestualitat, no? La melodia, no? I, de fet, hi ha una anècdota, no?, que diuen que els amos de possessió, quan triaven els missatges per fer feina, sempre deien, per ser un bon missatge també ha de ser un bon cantador, no? I clar, llavors el que varen fer és recollir de totes aquestes lotes i de dos o tres missatges, també, homos, va ser recollir aquestes 88 peces que estan transcrites, primer, diríem-ne, en brut, que és el material, com si fossin minutes, que és el material que se conserva a la Biblioteca Bartomeu Marc, i després es propi Baltasar Samper els passava a net, passava les partitures sobre pentagrama i els passava i els enviava a la seu de la Fundació Patxot, que era la seu on, diríem-ne, hi havia el cos, no?, de persones que posaven la feina en borda a Barcelona Estant i preparant la publicació. Mm-hmm. De fet, la missió de 1924 se va editar, no?, se va editar l'any 1929, mm-hmm. i ara se va reeditar l'any 2014, i aquest material que se va editar, clar, és parcial, no? Només se varen embaltarar sa pell, allò que feia era el que en deia una selecta, no? Una selecció dels materials, i, clar, allò que hem pogut fer ara ha estat més enllà d'aquesta selecció, que va publicar l'any 29, ha estat reunir tot el material. És a dir, el que s'havia publicat, el que no s'havia publicat, i també totes les imatges fotogràfiques que s'havien preses i allò que no ha estat possible, vull dir, recuperar, és un altre material valuosíssim, però que s'ha perdut pràcticament en la seva totalitat, que són els enregistraments fonogràfics, no? Que se feien sobre cilindres de cera.
Ja ho val.
Però bé, hem de pensar que en les vicissituds d'aquesta documentació que va patir a partir de la Guerra Civil que, i el 39, quan tots aquests materials, la Fundació Patxot els envia, el manco una part important, a Suïssa i que no retornen
no mos quedarà
aquí.
Més temps, Andreu, me sap molt greu, ja, perquè és molt interessant això que ens expliques.
Sí.
Però bé, emplaçam a tothom a la presentació, sí, que na Natàlia Tasconi en Delfimo la posarà en música
mateix
i veu en aquestes cançons recollides en aquest llibre que has fet.
Això, Margalida, era molt important, que no quedar dins el tinter, no? I és que jo crec que és una presentació que té, a part de l'aportació que
faran
a Madeu...
No mos queden més temps, però Andreu...
En Natàlia i en Delfí.
Gràcies. No? Ara tornem.